Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, un moment de l'hora 14 aquí a la sintonia de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. En aquests moments 20 graus de temperatura als exteriors dels nostres estudis i 9 minuts per endavant per analitzar quina és l'actualitat d'aquest dimecres 24 de febrer aquí a la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat. Comencem. Doncs bé, els alcaldes de la Ribera d'Ebre diuen que no reclamen que es construeixi un magatzem temporal centralitzat a Ascó. Ho han desmentit la mateixa presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Gemma Carim, i l'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, després de que un mitjà de comunicació anunciés que des de la comarca s'exigeix la construcció d'aquest magatzem de residus nuclears d'Ascó que rebi el combustible de les tres centrals nuclears catalanes. Un dia després de que aquesta emissora avancés que la Ribera d'Ebre demanava una nova política de residus nuclears a nivell català, un altre mitjà anunciava que els alcaldes de la comarca exigeixen la construcció del magatzem de residus nuclears d'Ascó davant de la paràlisi de la construcció de l'MTC a Millar de Canyes. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, assegura que en cap moment s'ha posat sobre la taula aquesta possibilitat.
Com a portaveu del Consell Comarcal i com a portaveu també dels consells d'alcaldes, puc dir assegurar que això no és un tema que estigui damunt de cap taula ni damunt de cap res, o sigui, no tinc cap informació, i la veritat és que la notícia m'ha sobtat, perquè no, com a Ribera d'Ebre, pronunciaments de res, res de res. I en aquest cas és que no ha sigut ni una xerrada de cafè, ni una trucada per telèfon o per part de cap entitat, ni de res ni de ningú.
L'alcalde d'Ascó, Josep Maria Buixeda, destaca que l'actual ajuntament no s'ha plantejat la possibilitat de que Ascó pogués tornar a ser un municipi candidat a acollir aquest magatzem nuclear.
Ningú estament públic que tingui la capacitat per poder oferir avui en dia la instal·lació nuclear, concretament de l'almacén temporal de residus, ningú s'ha dirigit a l'ajuntament d'Ascó per a fer aquest oferiment. No volem pronunciar-nos perquè són coses que realment ara no tenen transcendència hasta que no estiguin damunt de la taula en ferm.
Fonts d'Enresa han confirmat en aquesta emissora que el projecte de l'MTC de Villar de Canyes segueix viu. I seguim amb més notícies. Els presidents dels Consells Comarcals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat es reuniran el proper 10 de març amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, en Josep Rull, perquè reclami millores a Madrid a la línia ferroviària R15. Molt bona tarda, Andreu Prunera.
Hola, molt bona tarda. Sí, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, encapçalarà la comitiva d'aquests tres consells comarcals. En aquest cas, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre diu que té com a finalitat aquesta reunió amb el conseller Josep Rull que es pugui exigir a Renfe i al govern de Madrid millores contundents a la línia que uneix Barcelona amb Saragossa, travessant, volíem dir, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat.
Tres presidents dels consells comarcals, si no hi ha res de nou, i només per tractar el tema que ens afecta tantíssim de la línia del ferrocarril.
El passat dia 5 de febrer, els presidents dels tres consells comarcals es van reunir amb la plataforma Trens Dignes i van acordar reivindicar conjuntament les millores a la línia R15.
I el president de la Comissió d'Eurodiputats, que a principis d'aquest mes va visitar el Delta de l'Ebre, s'ha queixat davant del Parlament Europeu de l'excessiva politització que, al seu parer, estan fent alguns polítics del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i de la seva afectació al Delta.
En una compareixença davant del Parlament, Pal Saqui ha reiterat que confia que l'informe sobre el Delta estarà enllestit al mes d'abril i que es procurarà deixar al marge les connotacions polítiques i centrar-se en els fets del problema real que afecta l'espai natural ebrenc. Ha afegit que voldria intentar pactar un informe comú, però ja ha avançat que ho veu difícil. De fet, el debat sobre la missió al Delta, la vicepresidenta del Comitè de Peticions i eurodiputada del PP, Rosa Estaràs, ha criticat la presència del conseller d'Afers Exteriors català, Raül Romeva, a la missió del Delta.
Mi compañero Santi Fisas y Ramón Tremosa habían pedido venir y se dijo que no, y por esto no vinieron. A él se le dijo que no, pero él estaba. Es una prueba de la politización de las misiones.
Tot i reconèixer les connotacions polítiques del tema, altres eurodiputats, entre ells els catalans Ernest Urtas, un Javi López i Francesc Gambús, però també la sueca Bodil Valero, han defensat que cal posicionar-se sobre els dubtes jurídics del pla, sobre l'ús que es fa dels recursos hídrics i sobre si el pla de Conca compleix o no amb la normativa europea.
Anem a més temes. La Generalitat impulsarà el banc d'ADN dels desapareguts de la Guerra Civil a Catalunya i actualitzarà també el mapa de fosses durant la propera legislatura. El conseller de Relacions Institucionals, Raül Romeva, ha pres el compromís davant del Parlament de dignificar la memòria de les víctimes del franquisme i promoure l'exhumació dels cossos dels excombatents.
El compromís de noves polítiques de memòria ha arribat arran d'una interpel·lació de la CUP. Romeva ha pres el compromís de promoure noves polítiques de memòria per impulsar el banc d'ADN, que ha de creuar les dades genètiques dels familiars dels desapareguts amb les restes que es trobin a les fosses comunes i així es puguin identificar els cossos.
L'actualització i la millora del web del mapa de fosses. Aquest és un aspecte. I dos, protocol que proporcioni un marc tècnic per la identificació mitjançant l'ADN, els famosos bancs d'ADN. Aquest no és un tema menor. Aquest no és, és un tema tècnicament complex, ho sabem, però és un tema fonamental.
El director del Banc d'ADN, Roger Heredia, assegura que amb el compromís del conseller hi ha l'esperança que aviat comenci l'exhumació sistemàtica de fosses.
Això és un pas endavant, evidentment, i no ens deixa res més que estar esperançats, com hi hem estat sempre, però ara d'una manera ferma, d'una manera contundent, i que esperem doncs, que aquesta decisió tingui un efecte real, un efecte immediat, i en definitiva doncs, reclamar el que hem dit sempre, no? Que les fosses estan on estan, però el que no tindrem, si no ens espavilem, és l'ADN d'aquests familiars desapareguts. És prioritari poder recopilar aquest ADN per després intentar-lo comparar amb els casos que es determini amb les restes de les fosses comuns que tenim doncs, a Catalunya.
En els propers mesos, el Banc d'ADN espera que es tramiti una nova llei de fosses al Parlament de Catalunya.
La 1:58, encara queda molta feina a fer, però en els darrers anys s'ha avançat amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques en els espais públics, comerços i restaurants per tal de facilitar l'accessibilitat a les persones amb discapacitat física. Però hi ha un altre tipus de barreres que no són tan conegudes, en les quals encara queda molt més recorregut per a fer. Són les barreres amb les quals es troben els discapacitats intel·lectuals a l'hora de poder comprar en comerços o consumir a bars i restaurants. Ara, de la mà de la Fundació Mercè Pla, ha arribat a l'Ebre un decàleg que ofereix als comerciants pautes per tractar amb aquestes persones.
El decàleg l'ha elaborat la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual d'INCAT, de la qual en forma part la Fundació Mercè Pla, que atén a les Terres de l'Ebre unes 300 persones. El decàleg recull 10 pautes per ajudar els comerciants per fer més accessibles els seus productes a les persones amb discapacitat intel·lectual. S'explica, per exemple, que cal respectar el ritme del client amb discapacitat i que se li ha de parlar clar i pausadament. Susi Cordón, responsable de l'àrea de lleure de d'INCAT, posa també l'exemple de les cartes dels restaurants.
Doncs moltes vegades ja el fet que no sigui una carta en lectura fàcil fa que no puguin accedir a la informació. Nosaltres recomanem que aquesta carta pugui ser amb lectura fàcil, que vol dir que també vagi acompanyat de fotografies perquè la persona pugui identificar millor el que ofereix el menú. I a més, hi ha un 30% de la població que té problemes de lectura i per tant seria accessible també per altres col·lectius i no només per les persones amb discapacitat.
I ràpidament, abans d'acabar, l'associació Priorat Enoturisme presenta un vídeo per promocionar els actius turístics de la comarca, un vídeo de poc més de 4 minuts on hi apareixen indrets emblemàtics del Priorat com Siurana o la Vilella Baixa i també diverses bodegues, cellers i establiments gastronòmics de la comarca. Són les 2.